Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Per tant, primer ens hem de refrescar una miqueta la memòria sobre què és el concepte de patrimoni cultural immaterial, després l'apliquem al Penedès, i un cop aplicat al Penedès l'aplicarem a Sitges, i un cop aplicat a Sitges a la comunitat LGTBI. Tot això farem a partir d'ara, així amb ordre i coneixement, de la mà d'Àngels Travé, que és la coordinadora de l'Inventari del Patrimoni Cultural i Material del Penedès. Àngels, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I de la mà també de Martín Martín, de Gai Sitges Link. Martín, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què és, com ho podem definir d'una forma fàcil, Àngels, això del patrimoni cultural immaterial?
És molt complicat.
És molt complicat.
Bé, és complicat perquè és nou, és un concepte nou. I parteix de la Convenció de la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. És la primera vegada que la UNESCO posa aquest concepte. La definició és complexa, com totes les definicions científiques, però jo penso que es veu molt més bé què és aquest patrimoni, què és el que ens interessa, de què estem parlant, quan veiem la classificació, com es classifica aquest patrimoni. I aquí sí que es dona llum. La UNESCO dona unes orientacions, però jo hi explicaré directament les 7 categories que ha posat la Generalitat.
Em sembla que ens anirà molt
ens
millor.
Ens anirà molt millor així. És molt senzill. El tenim tan proper que, que potser no el veiem perquè és immaterial.
D'acord, 7 categories, eh?
7 categories. Sí, a veure, la Convenció de Salvaguarda del Patrimoni de la UNESCO ja sorgeix de la preocupació de que el patrimoni immaterial, el que no té suport material, és un patrimoni molt fràgil i que desapareix amb les generacions.
Això que sembla una bestiesa és molt important destacar-ho, eh? Patrimoni immaterial, aquell que no està sobre matèria.
Exacte,
intangible. Aquell que respon intangible, aquell que tenim dins nostre i que d'alguna manera hem de comunicar a algú perquè si no es perd.
Exacte, si no el posem en un suport tangible, es perd. Cada generació que perdem molt patrimoni.
D'acord.
Llavors, de la mateixa manera que s'han fet inventaris de patrimoni arquitectònic, arqueològic i material, aquest havia quedat una mica a les mans dels estats, que cadascú feia el que podia. Llavors la UNESCO creu que això és molt important i ho posa damunt la taula i crea aquesta convenció salvaguarda. Dintre d'aquesta convenció hi han diferents llistes. Per exemple, les llistes més conegudes i més importants són el patrimoni cultural i material singular, com serien els castells, la Patum. Aquest és el que coneixem.
Aquest és el que tenim més proper nosaltres.
Exacte.
Eh?
I aquest, diguéssim que aquesta llista hi va, el patrimoni immaterial molt, molt singular. Però llavors, per altra banda, hi ha la preocupació d'aquest patrimoni més quotidià, més de l'entorn, més local. I llavors la Convenció insta l'Estat a fer precisament inventaris. Inventaríem aquest patrimoni. Sigui més important o menys, quina és les dues característiques que volen que aquest patrimoni tingui? Que sigui viu, o sigui, que la comunitat encara el mantingui viu en aquest moment, que no sigui patrimoni històric, sinó viu, i que sigui identitari, que la comunitat cregui que allò és la seva identitat i el defensi i el consideri patrimoni, és a dir, que qui diu que és patrimoni allò? Ho diu la comunitat. Aquesta és la gran singularitat. I llavors la UNESCO diu als estats que facin el patrimoni, els inventaris, i l'estat espanyol, com que la cultura està a les autonomies, insta la Generalitat a que tiri endavant. La Generalitat de Catalunya diu, doncs, com que no sabem encara com organitza tot aquest patrimoni, creem les categories, que ara mateix les diré.
O sigui, l'únic que hi ha és la comanda, per dir-ho d'alguna forma, però no com s'ha d'estructurar i de quina manera. Aleshores, cadascú és, diguem-ne, lliure.
Sí, lliure, però sobretot des del punt de vista antropològic. Ells sí que diuen que això ho han de fer antropòlegs, perquè el que és més important és la relació de la comunitat amb aquest patrimoni. Per tant, les investigacions diuen que els han de fer persones antropòlogues, i a cada estat pot anar creant més o menys les pautes.
Entesos.
Realment a Catalunya el Museu del Montseny va crear unes bones pràctiques que ja han servit de model i es va avançant. Però tot és molt incipient, perquè precisament aquesta paraula immaterial, que s'ha triat immaterial perquè és més comú a tot arreu del món, o sigui, perquè sigui més a nivell internacional.
Gairebé seria la versió científica d'allò que en diríem la tradició oral, moltes vegades.
Exacte, ara sortirà. Sí,
ara sortirà, eh?
Sortirà la tradició oral i el folklore i l'etnologia, però ara es veurà molt bé amb les categories.
Però també perquè ens quedi clar, són estudis que fan especialistes en contacte, òbviament, amb les persones que tenen tot aquest patrimoni material i que ho poden explicar, no?
Exacte, i que ha de ser viu, això sí que... perquè per protegir, o que està a punt de perdre's, però no ja, que si s'ha perdut, ja ha format part de la història.
Està clar.
I llavors, la Generalitat de Catalunya decideix, precisament per crear una metodologia, posar una quantitat econòmica i crear una estructura al patrimoni cultural i material de Terres de l'Ebre. O sigui, es fa, el primer inventari és el de Terres de l'Ebre i es diu IPCITE. I està a la web, i té les categories, i té la metodologia, i llavors a l'Institut d'Estudis Penedesencs diem, doncs nosaltres també el podem fer al Penedès. I ja l'explicarem com l'estructurem. Sí. Però anem a les categories. Ara anem a aquesta definició de què forma part del patrimoni cultural immaterial.
O sigui que d'alguna manera el Penedès ha estat dels primers conjunts de comarques que ha sol·licitat a la Generalitat poder afegir-se a aquesta iniciativa del patrimoni material?
Sí, 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 som els primers i anem, bueno, seguim el model
de... No, està clar, seguiu el model de les de l'Ebre.
I a més, sense la dotació econòmica d'entrada, perquè Terres de l'Ebre sí que tenia un projecte que començava i acabava amb una data. El nostre, després ja ho explicaré, volem que sigui viu també, com el patrimoni aquest.
D'acord. Anem per aquestes...
Anem per les categories que sí, que ara ja toca, no? La primera categoria són activitats productives, processos i tècniques. Seria el que coneixem com edificis, oficis tradicionals, però que encara es mantenen viu. O sigui, com un ofici que ve, fa molts anys que es fa, però com ara s'ha reinterpretat i encara es manté viu o està a punt de perdre's també, aquest seria la protecció.
En el cas nostre, sabaters, manyars, palladers...
Exacte. Exacte, aquests oficis que tenen un substrat tradicional. La categoria número 2, aquesta és la més senzilla, la que tothom coneixem, les creences, les festes, els rituals, els cerimonis. Aquesta és el patrimoni festiu, que precisament, com que inventaris de festes ja la Generalitat en té, aquesta categoria nosaltres la treballarem molt menys i preferim dedicar-nos més a la primera, la dels oficis.
I més al Penedès, que està molt treballada, la categoria de patrimoni festiu, etc.
Sí, sí, però ens trobem que totes les comarques, potser perquè és el més fàcil, no? Preservar aquest patrimoni festiu que es manté viu amb tota...
Però diguem que això està ben cobert des del punt de vista de la història biografia i de la investigació, eh?
Exacte. Llavors, la categoria 3 són les tradicions orals. Aquí sí que hi ha les tradicions orals, la memòria oral, aquest sí que és més fràgil i és el que a cada localitat trobem unes identitats i unes característiques diferents. Dintre d'aquest apartat també hi haurien les formes de comunicació, les particularitats lingüístiques i fins i tot els tocs de campana. Un exemple seria, per exemple, el toc de campana, que quasi no s'utilitza però que sí que era molt important com a tècnica de comunicació, com a mitjà de
Està
comunicació.
Clar.
La categoria número 4 són les representacions, les escenificacions, les danses. Aquest va molt vinculat a la categoria 2, però també hi ha algunes danses que són molt identitàries i poder no són tan conegudes i és important preservar. La categoria número 5 són les manifestacions musicals i sonores. Aquí, és clar, tenim totes les orfeons, els corals, les músiques, els gotjos, etc. La categoria número 6, aquesta és molt específica de Catalunya, Catalunya va fer molta incidència, que és la salut, l'alimentació i la gastronomia. Perquè són les receptes que hem anat rebent de, per exemple, de col·lectius
de pescadors.
Anava a dir,
per raons òbvies, la gastronomia ha de ser un patrimoni considerat, vaja, sí, a l'alçada de qualsevol altre,
sí,
no?
Sí, exacte. A la llista aquesta hi ha la dieta mediterrània, que està important,
clar,
no? Però
clar,
també és important aquestes característiques, per exemple, aquí a Sitges podrien ser els menjars dels pescadors, etcètera, no? El que és diferent de la costa, de l'interior, és nirien. I finalment, l'última categoria, que són les formes de sociabilitat col·lectiva i organització social, que va molt vinculada a la primera, com els oficis, com les activitats econòmiques també s'organitzaven per defensar els seus drets, però també hi entrarien algunes entitats, algunes entitats que per les seves característiques també són de formes d'associació cultural, diguéssim.
Perquè el projecte del patrimoni cultural de la comunitat LGTBI de Sitges prové d'iniciativa de la, en aquest cas, de l'Institut d'Estudis Penedesencs o d'iniciativa de la pròpia Gay Sitges. ¿Cómo va a venir eso, Martín?
No, la verdad es que, bueno, a nosotros nos contactaron de unos antropólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona hace en junio del año pasado, explicando pues justamente este proyecto de patrimonio inmaterial que querían poner en práctica y habían pensado que en la comunidad LGTBI de Sitges. Y la verdad es que cuando me explicaron lo que querían hacer, me pareció muy interesante, porque la realidad es que la cultura LGTB de Sitges está ahí, pero nadie ha hecho nada por recogerla o por cuidarla o por hacerla visible. Y ha pasado en muchas ocasiones que hablas con personas, a lo mejor ya mayores y tal, y te cuentan historias, etcétera, y a veces piensas, bueno, si yo tuviera aquí una grabadora y pudiera grabar estas experiencias y estos testimonios y organizarlos y crear una especie de historia de cultura. Entonces, por eso cuando estos antropólogos nos contactaron, me pareció muy interesante. Entonces propusieron el organizar una serie de entrevistas a nuestros socios y socias sobre temas de, pues esto, de las memorias, de los que el concepto que tienen de la comunidad en Sitges y de los recuerdos, etc.
Per tant, hem d'entendre, Martín, que varen anar a cercar els més veterans del col·lectiu. Sempre? Ho dic per allò de la memòria, qui era més ferm candidat, per dir-ho així, ser entrevistat per aquest estudi?
Sí, la verdad es que los candidatos hubo de todas las edades y sí, hubo una tendencia a hablar con personas
más mayores, veteranos, ¿no?
Más veteranos, correcto. Pero sí, fue una prueba, pues estaba abierta a todas las edades, pero fueron más veteranos los que mostraron interés precisamente porque ellos entienden que todas estas experiencias, todas estas memorias, este patrimonio no se puede perder si no hablan sobre ello y alguien lo...
El projecte tenia algun condicionant, alguna limitació, o es podien fer tantes entrevistes com es volguessin sobre els temes que sortissin, qualsevol cosa?
Inicialmente quisieron hacer un número limitado de entrevistas. Para empezar a un poco a clasificar y a entender los conceptos, los detalles, porque también para ellos no sabían lo que...
Per això t'ho pregunto, si d'alguna manera ells també eren desconeixedors de moltes de les coses que vosaltres podíeu explicar i, per tant, partint d'un esquema inicial, això podia variar molt de respecte a la intenció inicial que es tenia.
Correcto, sí. No sabían lo que se iban a encontrar, y la verdad es que ha sido muy interesante en la exposición que hicieron el viernes cuánta información han podido reunir y ordenar en base a un número limitado de entrevistas, porque ellos, una vez que tuvieron el número que creían suficiente, empezaron a analizar los contenidos y a construir este patrimonio. Y la verdad es que fue muy, muy interesante ver lo que habían podido lograr y lo bien expresado que estaba en este límite.
Des de Gay Sitges Link, ¿quin va ser el vostre paper? Cercar testimonis per als especialistes, o va haver molta iniciativa allò particular de dir, mira, va, m'hi poso, m'hi fico, com
sí, va? Nuestra participación y ganas de involucrarse involucrarnos fue desde el primer momento. Entonces pues sí, en primer lugar fueron las entrevistas y luego hubo una primera exposición de datos que creo que hicieron en una convención. Entonces todo este tiempo hemos estado en contacto y hemos tenido entrevistas regulares para ver cómo iba el proyecto, porque estábamos interesados en el mismo.
En aquestes entrevistes es preguntava de tot, Martín?
Sí, era un poco, sí, abrir lo que eres tú, lo que es para cada persona, lo que era el concepto, ¿no? La comunidad, cómo se ve la comunidad ahora,
ho dic perquè no quedés tot molt dispers, o hi havia coses concretes que servien per tothom, perquè és clar, la història, sí, de cadascú pot ser tan àmplia.
Correcto.
Que al final els especialistes poden acabar, diguem-ne, sí, amb un munt de testimonis,
claro,
d'aspectes molt diferents, no? Hi havia temes molt, molt concrets que eren comuns a totes les entrevistes?
Bueno, más que temas comunes, eran un poco abrir la... Para, las entrevistas eran... Las preguntas un poco abiertas para un poco abrir la mente y decir,
ajá,
bueno, ¿cómo ves qué te interesa de la comunidad ahora? ¿Cuáles son los puntos positivos? ¿Cuáles son los puntos negativos? Los espacios. Sí, ¿en qué espacios ves que este patrimonio existe? Entonces... Sí, fueron bueno, para mí bastante abierta ya.
Aquests investigadors eren els antropòlegs Josep Puigbó, Pablo Tardillo i Héctor Ortega, i aquests antropòlegs van trucar a Gay Sitgesling, van trucar de part de l'Institut d'Estudis Penedesencs,
no,
o com va
no
anar això?
Així.
A veure com va anar.
Ells es van fer aquesta investigació en l'entorn de la universitat, és un projecte d'universitat. Llavors, en paral·lel, nosaltres a l'Institut estàvem fent la llista de quins elements patrimonials podíem recollir.
Vaja.
I la nostra obsessió o la nostra interès és que fer sorgir elements que no es consideren patrimoni o que són més petits, i al moment que vam veure, des de la Direcció General de Cultura Popular, que és qui dona suport a aquest projecte, és la Generalitat, ens van dir, hi ha aquest projecte que s'està fent a Sitges, i vam dir, és el nostre territori, ens vam posar en contacte amb ells. I llavors, a partir d'aquí, són com dos projectes en paral·lels. Ells seguiran endavant aquest projecte perquè ells el que volen és seguir mantenint, ampliant aquest patrimoni cultural.
D'acord, o sigui, això no acaba aquí.
No, ells, per una banda, volen crear una eina que l'estan acabant d'elaborar, que és una app que es podrà baixar als mòbils, i per tant, totes les persones de la comunitat o persones de Sitges que coneguin poden anar incorporant elements o poden fer
d'acord.
Suggerències.
És a dir, com si algú volgués incorporar més testimonis a aquesta llarga història ja escrita.
Exacte, perquè tant ells com nosaltres tenim clar que aquest patrimoni el crea la comunitat. I en diu què és patrimoni, qui decideix què és patrimoni és precisament la comunitat a l'identificar-se. Per tant, aquest és una app, per tant és un projecte molt més modern, però en canvi vam arribar a un acord que creiem que també hi havia una fitxa a l'inventari, i l'hem posat a la categoria número 3 de memòria oral, perquè també,
en el fons és això, no?
És això, perquè teníem un dubte, ho volíem posar com a comunitat, com a entitat, com a associació, però ens adonàvem que a tota l'època franquista sí que hagués sigut diferent, perquè era d'una manera informal, reprimida, però al moment que es legalitzen les associacions té els estatuts de qualsevol entitat. Per tant, creiem que donàvem més, posàvem més en valor posar-la a la categoria de memòria oral, i per tant l'inventari el que fa és recollir com una fotografia d'aquest moment aquesta comunitat, aquesta recerca.
Entre altres coses perquè la memòria oral és col·lectiva.
Exacte.
I per tant, si sigui membre o no de la comunitat, tothom
exacte.
Pot tenir exacte. Memòria oral de diferents esdeveniments o situacions en què la comunitat ha estat especialment present, no?
Exacte, com la comunitat, com la població de Sitges veu aquesta comunitat, la comunitat també, exacte.
No sé si en algun moment, Martín, en la presentació d'aquest estudi, més d'un de vosaltres pensava bé a veure si reflecteix exactament allò que vam dir a les entrevistes, a veure si ens trobem identificats amb el que es presenta en públic. Quina va ser la vostra reacció quan vau veure, doncs, això, com anava desenvolupant-se l'estudi, i quan es va fer públic? Responia veritablement allò, el testimoni dels que hi han participat?
Sí, la verdad es que ya he comentado que los resultados que expusieron en el viernes pasado fueron muy interesantes, porque, a ver, no era nada, para mí no era nada nuevo lo que, ¿sabes? Porque la historia, pues más o menos la conozco, y estaba en cada momento, cada punto estaba relatada con las palabras de las personas entrevistadas.
D'acord, t'ho pregunto perquè faig un incís aquí, com que molt sovint la història la vivim tots, però no tothom la percep de la mateixa manera. I aleshores, correcte, un pot dir, doncs sí, aquesta és la història tal i com la veus tu, però en canvi un altre testimoni digués, doncs mira, jo en això no estic tan d'acord en com s'ha explicat o com l'ha explicat aquesta altra persona. En tots els col·lectius no hi ha sempre una visió unitària de la història, no? Us heu trobat amb això o no? O veritablement hi ha una coincidència en el valor?
Jo vi que havia coincidències, i m'imagino pues, que les informacions en les entrevistes pues, foren un poco contrastades, de acuerdo, y es de donde sacaron las conclusiones de estas opiniones contrastadas.
Mm-hmm. Aquest estudi es pot llegir, es pot mirar, es pot consultar?
Encara no, ho estem...
Es consultarà, es podrà consultar.
Sí. O sigui, aquest inventari serà via web, tenim una web, ja l'hem construït, el que passa que ara s'ha de complir de continguts, que es diu Immaterial Penedès, immaterialpenedès.cat, ja es troba, perquè hi ha una part de bibliografia que ens ha sigut més fàcil, o sigui, per aquestes categories hem anat ja col·locant llibres i recursos documentals, i llavors hi haurà, cada categoria tindrà les fitxes, la
perquè,
recerca.
Perquè, esclar, de la comunitat LGTBI a Sitges hi ha molta cosa escrita o hi ha poca cosa escrita?
No hi ha nada escrit.
No hi ha res escrit.
Nada.
Bé, segurament hi ha articles allò, coses, però, diguem-ne, quelcom amb una mica d'entitat, no hi ha res, Martín?
No, a ver, como entidad llevamos funcionando 6 años, y yo creo que un poco reflexionando sobre lo que estamos hablando ahora y tal, veo que, en cierto modo, la asociación está haciendo su trabajo de recoger patrimonio, porque lo estamos creándolo también como asociación y como agrupación en donde pues los socios y las socias se encuentran y hablan de sus experiencias. Y bueno, también escriben, porque también tenemos una revista que cuando empezamos con un newsletter mensual, luego estamos en una revista anual en que recogemos las experiencias, las actividades que se han desarrollado o que estamos desarrollando. Entonces, vemos que, en cierto modo, para recoger, para construir este tipo de patrimonio, también hay que empezar porque haya una comunidad que tenga una representación, ¿no? Es lo que digo, no sé qué hubiera ocurrido, si Gacy Gisling no existiera, pues a lo mejor esta actividad no podria haver sido...
D'acord. És a dir, una associació que d'alguna manera pugui centralitzar o pugui esdevenir referent per a aquelles persones que vulguin deixar el seu testimoni. Això suposo que és molt important, no?
És clau. És el que, sobretot la UNESCO diu, quan recolliu aquest patrimoni heu de posar-vos en contacte amb les entitats que el mantenen viu o que l'aglutinen o que el fan, no? Com poden ser conferències, etc. Per tant, és clau les entitats. I respecte a això que deies de la bibliografia, ens hem adonat nosaltres totes les fitxes i mirem de posar bibliografia, perquè mm-hmm. aquestes fitxes d'inventari, ja ho diem, és el patrimoni viu, està fet per antropòlegs, per tant ells faran com aquesta fotografia de la realitat, però hi haurà els enllaços a qui vulgui aprofundir més a la feina que han fet els historiadors.
Ho dic perquè paradoxalment no en aquest Penedès doncs trobem des de les festes populars que tenen una bibliografia inabastable mm-hmm. fins casos com el de la comunitat LGTBI que gairebé no té res.
Exacte.
Des d'un punt de vista de bibliografia.
I aquest és un també dels objectius de l'inventari, és posar en valor un patrimoni material que potser no ha estat considerat com a tal o no s'ha estudiat prou. Per tant, l'ambició de l'inventari és un inventari, no és ni un catàleg, o sigui, és la primera fase de qualsevol. A mi m'agrada posar un exemple d'inventari, que és què és un inventari? El que es feia quan una persona es moria, feia un inventari del que tenia i era el que es passava com a herència. Doncs no posar ni és millor ni pitjor, és el que tenia aquella persona. Per tant, aquest és el primer pas. I el que ens hem endonat amb aquest patrimoni, que també hem de dir que nosaltres no hem posat patrimoni cultural i material de la comunitat LGTBI, però que la recerca d'aquests nois l'han començat a fer amb la comunitat masculina, la comunitat gay, que queda pendent les altres, perquè ells mateixos, al començar a fer la recerca, s'han adonat que veure on te podien trobar entitats és amb ells. Les altres,
és a dir, on podien trobar un punt de partida,
exacte,
per dir-ho d'alguna manera.
Són més invisibles, per tant és una feina a fer. I llavors el que voldríem que aquestes fitxes, les persones que es llegissin o quan estessin a l'abast de la població, que fossin també un incentiu per seguir investigant. O sigui, que sigui que els historiadors diguin, a veure, això s'ha de posar-hi llum, hem d'investigar, hem de trobar la recerca per saber de què estem parlant, no? D'aquest patrimoni, perquè ara és el moment. Ells han trobat amb aquesta diagnosi que possiblement la comunitat gay a Sitges ve amb el moviment modernista, no? Vull dir que se'n va molt enllà en un moment que sorgeix de Barcelona, mm-hmm. persones que venen aquí.
És a dir,
aquí,
se'n van a finals del segle XIX.
Exacte, i que venen potser amb aquest espai de llibertat que és Sitges amb el modernisme, i després hi ha tota la repressió de la guerra i del franquisme, i fins ara, no? Tota aquesta evolució, ells faran una visió antropològica a partir de les entrevistes, però no deixa de ser un inventari, que mm-hmm. és també com un repte dir, això es pot investigar i això s'hauria...
Ens interessa també aquest apunt, la visió antropològica és... per defecte una visió neutral, no, Àngels?
Sí, més de treball de camp, d'observació. Ells sempre ho diuen.
Nosaltres... És a dir, són observadors.
Exacte. Nosaltres preguntem a la gent, copsem, és com una fotografia mm-hmm. d'aquell moment.
No expressem apreciacions o opinions a partir del testimoni, no. Sinó que això es deixa, òbviament, a qui llegeixi, a qui consulti aquest inventari.
Exacte, i és molt la visió de com es viu, d'aquesta relació d'aquesta comunitat o d'aquesta persona amb aquest patrimoni. Per tant, és que és diferent del punt de vista històric. I llavors, per això hi ha els la bibliografia i els recursos bibliogràfics per poder contrastar, però és que en aquest cas, precisament, però era un repte posar-li, i bueno, segueix sent un repte, la volem fer perquè creiem que és aquest l'objectiu de l'inventari, perquè voldria dir una cosa, nosaltres quan fem l'inventari a l'Institut d'Estudis Penedesencs diem, bueno, volem fer l'inventari i el volem posar a l'aixopluc de l'institut perquè sabem que els recursos són limitats i molt puntuals i no sempre, i en canvi en el marc d'un centre d'estudis això es podrà mantenir. I l'altre tema que teníem molt clar era l'aplicabilitat. Nosaltres no volem fer un inventari per fer unes fitxes i deixar-les allà. Llavors, la primera aplicabilitat, i això ho hem treballat molt i estem convençuts, és el treball en xarxa amb les entitats. O sigui, mentre fem l'inventari anem coneixent entitats, no? Per exemple, l'institut no teníem contacte amb l'entitat i ara poder farem activitats conjuntament i amb altres entitats. Això ha sigut una experiència molt interessant.
Hi ha hagut en aquest sentit, suposo, Àngels, una receptivitat absoluta, no?
Absoluta, absoluta, perquè al final l'objectiu és el mateix, posar en valor aquest patrimoni.
Perquè gairebé anava a dir, si això ha estat recíproc, Gai Sitges-Lin coneixia l'Institut d'Estudis Penedesencs?
Per a nada.
No.
Per tant, ha estat una oportunitat sí. També de poder coincidir dues entitats que difícilment s'haguessin trobat.
Exacte, i també és una reflexió que fem, els centres d'estudi podem estar massa tancats amb les recerques molt individuals, en canvi aquest, el patrimoni cultural immaterial ens obre al contacte amb les entitats perquè ens diuen l'inventari és les entitats que el mantenen viu. La segona és la visió de la cultura, obrir la visió de la cultura al màxim al segle XXI, perquè estem parlant d'antropologia, estem parlant d'aquest moment ara, d'aquesta visió. La tercera és que tots aquests coneixements...
Que també això... diguem-ne, contravé aquell tòpic d'antropologia sempre ancorada en l'estudi de l'home primitiu, el passat, etc.
No,
l'antropologia del segle XXI és això.
Sí, jo no sóc antropòloga,
però
sí que ho he viscut. Sí, sí, jo ho he viscut.
Desmarcar-se d'aquesta visió tan, diguem-ne, ancorada en el passat, no?
Exacte, de l'antropologia. Exacte, de dir quin és l'ofici avui, al segle XXI, dels antropòlegs. És a dir, que l'inventari el fem amb un equip d'antropòlegs que vam fer una convocatòria pública i es van presentar. Són unes 8-10 persones que hi treballen, i llavors es fan encàrrecs per fitxes en funció de les seves característiques. Són la majoria persones antropòlegues del territori, de les tres comarques, que no ho he dit, el Penedès, Baix Penedès, Garraf i la part meridional de l'Anoia, i que sovint és el primer treball, el primer encàrrec que tenen com a professionals. Per tant, per ells també és un reflexionar sobre el paper de la seva professió avui, no? Amb una cosa tan innovadora com el patrimoni immaterial. Per tant, aquest seria l'àmbit cultural, que també és molt interessant, no? D'obrir qui intervé, qui ajuda aquest patrimoni. El tercer seria l'àmbit educatiu, aquest ens preocupa molt, com aquest patrimoni pot arribar a les escoles, com per exemple d'aquest del patrimoni LGTBI se'n pot fer una maleta didàctica i es pot explicar a les escoles que això és patrimoni, que és memòria, per exemple, o altres, no? Però aquest és un pas que volem fer, encara costa.
Agafant-me això, encara costa, no sé si dir... Es veu difícil introduir aquest contingut a les escoles?
No, jo aquest contingut no l'hem
treballat. Ja no pregunto allò de... És necessari?
Sí.
Perquè està clar que convindríem en que seria necessari.
Sí.
Ho pregunto per si d'alguna manera hi ha una certa... Allò de dir, a veure què passarà si algun dia nosaltres proposem que aquest contingut pugui arribar.
La veritat és que encara no ho hem proposat.
Encara no ho hem proposat.
Estem a un pas abans, costa, o sigui, els currículums, les escoles tenen els programes molt establerts i costa treballar amb
nous continguts,
nous continguts, i després també, i ho reconeixem, com a centre d'estudis tampoc tenim la persona, i jo crec que això serà una cosa que s'incorporarà, però ho tenim present, que tot aquest patrimoni material també ha d'arribar a les noves generacions, i com el treballem amb els més petits, que per exemple el tema festiu ja està resolt,
això no cal ni dir-ho, gairebé diríem que ve sol, això,
exacte, però en canvi n'hi ha d'altres que potser serien interessants. I finalment, i aquest també és important, que és el desenvolupament local. Com aquest patrimoni, posat a l'abast dels agents turístics, dels enoturisme, de les activitats econòmiques, pot enriquir el seu relat, la seva manera de difondre's. Per tant, també ho veiem que depèn dels llocs, pot ser un bon motiu per aprofitar tot aquest coneixement que posarem a l'abast.
Uh-huh.
El posarem a la web, el posarem a l'abast de la comunitat perquè es pugui aprofitar també amb el tema turístic.
Des del punt de vista de Gai Sitges-Lin, com es valora, no només hi ha aquest estudi, sinó el resultat d'aquest estudi en el sentit de deixar un testimoni, un coneixement que valoritzi el col·lectiu, que posi el col·lectiu, diguem-ne, en una alçada que formi part de la història de Sitges com tantes altres coses.
Pues sí, la verdad es que para mí me parece muy importante y me parece muy interesante que vieran que el patrimonio LGTBI de Sitges es algo importante que se tiene que conservar, porque como ya hemos comentado, tradicionalmente el patrimonio de Sitges pues está mucho relacionado al arte, a la cultura, a las fiestas, tradiciones.
Tenim molt clar tot això, no?
Però, i realment és que la història i la realitat LGTBI de Sitges és, tiene décadas, está ahí, todo el mundo la conoce, pero nadie habla de ella, ¿de acuerdo? A ver, desde, incluso hablamos tradicionalmente desde el consistorio, pues nunca ha habido una aceptación de la realidad y decir, mira, es que Sitges tiene esta realidad y tenemos que estar orgullosos de ellas y tenemos que cuidar el patrimonio, porque si no se hace visible y si no se ve apoyo, pues un poco la gente pues no termina de aceptar-lo com tal, no?
O pues, potser es queda amb aquella visió tòpica.
Correcte.
També del col·lectiu, que és, vaja, sí, la de les festes, la de les celebracions, etcètera, etcètera. Exacte. I no tant amb aquesta part que segurament és, no sé si dir, una de les més autèntiques, també hem de suposar, perquè forma part del testimoni vital de cadascú.
Correcte, sí, és una realitat més que bueno, que està ahí i que no se pot ignorar, i hay que cultivarla i hay que hacerla visible para que también poco a poco pues también la gente vaya aceptando que es parte de Sitges, ¿no? Ahora mismo pues hay muchas celebraciones, fiestas, incluso un festival de cine LGTBI que ya empezó su primera edición aquí este verano. Y bueno, y todas estas fiestas están aquí para quedarse, ¿no? Entonces, es necesario que se vea que están ahí y que se acepten, ¿no? Como una parte más del patrimonio de Sitges.
¿Y hay un problema en cara de aceptación, Martín?
A ver, yo soy positivo y yo creo que en general, por la historia que tiene Sitges, para mí siempre he visto que la comunidad LGTBI en general ha sido, siempre se ha aceptado porque ha estado ahí y la gente ha crecido con el entorno y no ha pasado nada, ¿no? Entonces yo siempre digo que a veces la gente que no lo ve, no sé qué, o que no aprueba o que no está muy convencida de la comunidad, etcétera. Yo digo que todo el pueblo de Sitges tenía que estar muy orgulloso del hecho de que hay gente que viva en otros países y que en sus países pues sus actitudes estén penalizadas, no estén bien vistas, no se puedan expresar, y que escojan Sitges como un espacio de libertad en el que la gente puede ir cogida de la mano por el paseo o darse un beso y nadie se escandaliza de nada, nadie señala con el dedo. Entonces, para mí eso es una cosa de que Sitges, como el pueblo de Sitges, tenía que estar muy orgulloso y tenía un poco alzar la bandera y decir, hey, mirar, somos así, ¿no? A ver, que eso es una cualidad.
Vol dir que això és un valor compartit, eh?
Correcte.
Els sitgetans poden enorgullir-se d'actuar d'aquesta forma i la comunitat LGTBI es pot enorgullir de viure en un poble que actua d'aquesta forma.
Correcte, sí.
I aquests estudis poden ajudar d'alguna manera que cadascú coneixi millor l'altre.
Exacto, sí, porque cuanto más se abra este patrimoni, más se explique y tenga más acceso, pues nos entenemos mejor, sí, todos, sí, ¿no?
Això que acaba de dir, tan emotiu, no? Que és, ostres, que som una comunitat que acceptem les diferències i es acceptem tot. Jo penso que la clau és dir que això és patrimoni. El moment que el posem a valor i en anomenem patrimoni, i relacionat a això, a mi m'agradaria que, clar, quan presentem la fitxa en una conferència, costa que et vingui la gent. Jo penso que, i és un dels apartats que he dit de l'aplicabilitat, de fer, per exemple, itineraris, rutes guiades sobre aquest patrimoni. I el Martín ens pot explicar que ells tenen una ruta, no? Perquè és una manera també d'arribar a la gent d'una manera més lúdica. No sé si la vol explicar.
Sí, correcto. Una de les activitats que desarrollamos en la asociación fue una lo que llamamos la ruta arcoiris, que es una ruta cultural por Sitges, que habla un poco sobre la historia LGTB de Sitges y te va mostrando pues lugares y eventos de la historia y de la comunidad. Entonces es una ruta que se desarrolló hace 2 años y bueno, y la hacemos regularmente y también un poco bajo petición cuando hacemos grupos de 10 personas. Entonces, es también parte de este patrimonio, ¿no? Esta ruta con estas memorias que este socio historiador, que es nuestro vicepresidente Isidre Roset, tiene y que comparte con los demás, ¿no? Entonces eso es también un punto sí, importante.
I que precisament ara l'hem conegut, no?, a través d'aquest treball que hem fet amb xarxa, i que possiblement la programarem per centre d'estudis, per l'Institut d'Estudis Penedesencs, perquè les persones serà una manera de venir a conèixer aquest patrimoni, no?, i d'obrir encara més, no?
Segurament perquè a l'associació també li ha interessat molt incidir en el vessant cultural, no?
Sí, correcto. Es que de hecho la asociación está primeramente para representar al colectivo, que realmente yo creo que desde antes de que apareciéramos pues no había representación en Sitges, ya digo, un pueblo con tanta historia con relacionado con la comunidad, que no hubiera este tipo de asociación, pues era extraño, ¿no? Pero bueno, estamos ahí y bueno, sí, es muy importante que esta representación y que compartamos este patrimonio y estas experiencias, ¿no?
Com ha de seguir aquest estudi, Àngels?
Com segueix? Fent fitxes. Sí, podem fer fitxes. Sí, la idea és, bueno, anar omplint aquestes categories amb fitxes del territori. Anem amb subvencions anuals de la Generalitat, tenim el suport de la Diputació de Barcelona, de l'Institut Ramon Muntaner, i llavors, en funció de dels recursos que tenim, anem encarregant fitxes als antropòlegs. Ara estem en un punt... Bé, per tema de subvencions, al moment que es van arribar, hem fet treball de camp de 40 fitxes, que és bastant, i possiblement unes 20 les podrem ja publicar entre final d'any i primers de l'any que ve, llavors la gent ja podrà consultar. I és important que les o sigui, nosaltres, la persona antropòloga fa el treball de camp, llavors hi ha una coordinació que valida la fitxa, també es presenten a la Generalitat, i llavors una vegada les considerem que ja també es publiquen, però estan obertes a qualsevol suggeriment, perquè clar, és una recerca. I aquesta és la nostra feina.
Una qüestió per a aquells que es puguin també preguntar per, esclar, un estudi que s'ampliarà i que podrà tenir més testimonis. Aquí aquella qüestió de les dades personals o del testimoni de cadascú, com s'administra això?
Sí, normalment no surten les persones, els noms, a no ser que sigui una persona que li interessi o perquè ha fet un tema més rellevant, normalment els informants no apareixen a la fitxa, s'esmenta, no?, una mica la característica dels informants, però globalment són fitxes que no són exhaustives, la que es publica és un relat.
D'acord. Perquè... Suposo que això també ajuda molt a l'estudi, no?
Sí,
que hi hagi, diguem-ne, aquesta, no sé si dir, l'anonimat permet la llibertat de testimoni sense cap restricció, suposo.
Exacte,
també, no?
Exacte, que no...
Sí, de totes maneres, jo a vegades, l'experiència que tengo és que les persones que participaron en el estudio tampoco tenían ningún reparo en
dir, soc jo, soc tal, he viscut això, m'ha passat això, etc.
Jo crec que també és un motiu de orgull de dir, bueno, están contando con mi, ¿sabes? No están diciendo, están hablando de sus experiencias, no hay nada oculto o oscuro, ¿sabes? De hecho, si son socios, están con las asociaciones porque se quieren sentirse representados, y luego a su vez ellos representan a la asociación y al colectivo participando en este proyecto.
Sí. Martín, ja veig que no veu haver d'estirar massa, eh?
Sí.
Que van sortir voluntaris aviat,
correcto,
eh?
Sí, sí, sí.
Van sortir voluntaris per explicar aquestes històries.
No, correcto, no. Ja digo, la gente encantada de participar y con ganas.
Aquells sitgetans i sitgetanes que vulguin veure el web,
sí,
hauran d'esperar molt?
No, el web ja està obert, és immaterialpenedès.cat, però que hi haurà contingut sobre els elements aquests patrimonials a partir del febrer, gener-febrer, segur que hi seran, però es pot consultar ja, i allà hi tenim el nostre contacte, i si no, l'Institut d'Estudis Penedesencs es poden posar en contacte.
És a dir, que tot aquest treball sobre la comunitat LGTBI, pels vols del mes de febrer de l'any que ve...
Sí, potser una mica més cap
a la primavera. Així estan les coses com estan, però
sí, vaja. Sí, exacte. Dependrà molt perquè, bueno, en concret aquesta fitxa, jo he dit de la vintena de fitxes, sí, que sí, han portat els antropòlegs, ja, sí, aquesta en concret, com que és compartida amb aquest altre projecte, també dependrà d'ells.
Per aquell interès que pugui haver des del punt de vista, sí, òbviament, local, sí, de conèixer el testimoni.
Jo penso,
no?,
que al moment que estigui el Josep i l'Héctor, que ells han portat el projecte, podríem presentar aquesta app, que realment també és molt innovadora i molt més fàcil. Nosaltres a través de web, però ells tindran una app. Jo penso que una mica més avançat poden venir i explicar per les persones de Sitges que ho coneguin i a més animar-los a participar.
Doncs això és el que farem, òbviament, en els primers mesos de l'any que ve. Martín, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Àngels Trevé, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.